Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. La Seu d'Urgell, 105.0.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Estimada Gàlia, sóc la Paula. M'han dit que vindràs al meu país. D'on ets? Sento molt el que t'ha passat. Vull sentir la teva història. Quan arribis, et convido a anar a la platja i a menjar els canelons que faig. Vull aprendre moltes coses de tu, com què menges, quin idioma parles i quina roba portes. T'espero. Vine aviat.
A Catalunya, les persones refugiades són persones benvingudes. Comitè per a l'acollida de les persones refugiades. Generalitat de Catalunya.
La fórmula Estel de 8 a 9 del matí és la nostra millor manera de dir-te bon dia. L'Oriol Casals t'acompanya de dilluns a divendres amb propostes positives de valors i oportunitats, creixement personal, el seguiment de l'actualitat del Papa Francesc i, sobretot, música actual i de qualitat. La millor alternativa radiofònica pels teus matins. De dilluns a divendres de 8 a 9 del matí, la fórmula Estel d'Oriol Casals a la teva emissora preferida. Desperta't amb nosaltres. Desperta't amb Ràdio Estel.
De dilluns a divendres al vespre tens una cita amb l'actualitat del dia a Ràdio Estel. És el mirador de l'actualitat, un espai de diàleg plural i obert per explorar allò que passa i intentar saber per què passa. Una mirada de tot el que ha passat en el món social, polític, econòmic, cultural i religiós. Una tertúlia diferent en una estona tranquil·la. De dilluns a divendres, abans de 8:15 del vespre, el mirador de l'actualitat a Ràdio Estel. Mitja hora per aprofundir i per compartir.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Catalunya Central, 93.7. Garraf, 96.8. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Església d'Urgell. Una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Hola, bona nit i benvinguts tots a l'Església d'Urgell d'aquest diumenge. Gràcies de nou per ser amb nosaltres. Església d'Urgell recull notícies i activitats vàries de la nostra diòcesi d'Urgell, així com també els actes i celebracions del nostre bisbe Joan Enric. Aquesta nit, a l'espai de l'entrevista, parlarem amb mossèn Antoni Elvira sobre l'Escola Diocesana de Formació Permanent, que obrirà el curs dissabte vinent. A la secció dedicada a les preguntes que ens fem sobre, hem convidat a mossèn Jaume Vila perquè ens faci la distinció, que a vegades no queda molt clara, entre el que és una monja i una religiosa. L'Església d'Urgell té l'Àlex Alsina a les vies del so, la Patricia Navas a la locució i Maria Marín, qui els parla, a la direcció i presentació. Som-hi, doncs. Comencem pel recull de notícies de la setmana.
Dissabte, dia 1 d'octubre, l'arcabisbe d'Urgell, monsenyor Joan Enric Vives, va presidir el pelegrinatge de les parròquies de l'Est i Bossòst, a la Vall d'Aran, a la ciutat de Villefranche de Rouergue, lloc on visqué i morí Santa Emília de Rodat, entre els anys 1787 i 1852, fundadora de la Congregació de les Germanes de la Sagrada Família de Villefranche, amb presència a la diòcesi d'Urgell, a la Vall d'Aran, des de 1903. Hi van participar una setantena de pelegrins amb el rector, mossèn Josep Gitafoncalan. Amb motiu dels 200 anys de la fundació de la Congregació, les Germanes de la Vall d'Aran i les laiques consagrades a la Sagrada Família, acompanyades pel rector de l'Est i Bossòst, van voler pelegrinar a la Casa Mare de la Congregació, lloc on reposa al cos de Santa Emília de Rodat, al costat del cofundador, el pare Antoine Martí, vicari general de la diòcesi de Rodés, quan vivia la santa i que l'acompanyà sempre espiritualment. El grup de pelegrins foren rebuts per la superiora general de la congregació, la mare Dominique Cabarroc, i per les germanes de la comunitat internacional de Villefranche de Rouergue. Durant l'homilia de l'Eucaristia, Monsenyor Vives glossà la figura de Santa Emília de Rodat, santa anomenada de la Misericòrdia. Aquesta santa va anar donant resposta a cada necessitat que se li presentava al llarg de la seva vida, acollir religioses abandonades després de la Revolució Francesa, en tancar-se a l'escola lliure de les germanes ursulines, va obrir-ne una a la seva pròpia habitació. Va conèixer els pobres i els va atendre. Després es lliura als malalts en una atenció per les cases, als infants del carrer i als orfes, als presoners, etc. L'arcabisbe també va recordar la nit obscura que va passar Santa Emília de Rodat durant 32 anys i que no li va ser impediment per a continuar servint i fent el bé, sense caure en racionalismes o sentimentalismes, sinó fidel a la fe i a la confiança en Déu. El cap de setmana passat, de divendres tarda a diumenge, va tenir lloc a la Casa de Colònia Steina, a Canillo, a Andorra, una trobada formativa dels monitors de la Fundació Esplais Santa Maria de Núria, la FEM. Hi van assistir uns 90 monitors dels diferents esplais de la diòcesi d'Urgell, acompanyats pel president de la FEM, l'Eloi Villalta, i pel delegat diocesà de joventut del bisbat d'Urgell, en Lluís Plana. El dissabte, el conciliari diocesà de la FEM, mossèn Joan Pau Esteban, va presidir l'Eucaristia jubilar al Santuari Basílica de la Mare de Déu de Meritxell amb el ritu previ del pas de la Porta Santa. El nostre bisbe Joan Enric s'hi va fer present el diumenge dia 2 d'octubre, mantenint una trobada amb el president, administrador, representant del Departament de Formació i representants de centres de la Fundació. Es va interessar per les inquietuds i reptes de la Fundació i junts van valorar les colònies i activitats de lleure de l'estiu 2016. A continuació, l'arcabisbe pogué saludar els monitors i dinar amb ells a la Casa de Colònies i els adreçar unes paraules d'ànim, recordant-los que eren uns referents per als infants i adolescents i animant-los a perseverar en l'amor a Jesucrist, vivint el servei al lleure com una manifestació de l'Evangeli que ens mana fer-nos com els infants i acollir-los perquè s'acull el mateix Jesucrist en ells. I dilluns passat, dia 3, va tenir lloc al Centre de Congressos d'Andorra la Vella, al Principat d'Andorra, l'acte institucional de cloenda del 50è aniversari del Col·legi Sant Armengol. Fou presidit per l'arcabisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, Monsenyor Joan Enric Vives, president del patronat rector del col·legi, pel ministre d'Educació del Govern d'Andorra, el vicepresident del patronat rector, i per la germana Montserrat Ferrer, superiora provincial de les Germanes de la Sagrada Família d'Urgell. També comptà amb la presència del síndic general de les Valls d'Andorra, exalumne del col·legi, l'ambaixador d'Espanya a Andorra, de la cònsol major d'Andorra la Vella i de moltes altres autoritats del país andorrà i professors i amics del Col·legi Sant Armengol. En el seu parlament, l'arcabisbe recordà la importància de l'escola catòlica per al Principat d'Andorra, una escola que el copríncep episcopal demanà que fos sempre oberta a les necessitats i inquietuds del país andorrà, seguint l'estil del pontificat del Papa Francesc, per tal de formar les generacions d'andorrans i andorranes en l'estima del país i dels valors propis de l'educació catòlica. Monsenyor Vives volgué agrair el treball que al llarg dels 50 anys s'han dut a terme els pares salesians en l'escola i la nova etapa que s'encara amb il·lusió per part de les religioses de l'Institut de la Sagrada Família d'Urgell que han acceptat el repte de liderar el col·legi en aquesta nova etapa. L'acte tancava el seguint de celebracions que s'han fet durant tot l'any per a commemorar els 50 anys d'història d'aquest important centre educatiu del país d'Andorra. Aquesta escola cristiana, erigida pel bisbe copríncep i pel Consell General de les Valls i confiada als pares salesians en un inici i ara a les religioses de la Sagrada Família, durant aquests 50 anys, enmig de canvis polítics, crisis i efervescències pedagògiques i socials, ha sabut anar mantenint-se com un servei eclesial de primer ordre per la formació dels ciutadans i un testimoni concret i plausible del que l'Evangeli potencia quan és acollit per la persona dels els àmbits que formen per una educació humanista integral.
I ara unes quantes dades d'agenda.
Aquest dimarts, dia 11, tindrà lloc una reunió del Consell Diocesà d'Economia a la Casa del Bisbat, a la Seu d'Urgell, per a tractar temes sobre la gestió econòmica diocesana. Dissabte vinent, dia 15, es posa novament en marxa per les activitats d'aquest curs 2016-2017 l'Escola Diocesana de Formació Permanent. Serà a partir de les 10 del matí i al seu lloc habitual, al Santuari del Sant Crist de Balaguer. En parlarem a continuació a l'espai de l'entrevista. També aquest dissabte, a les 9 de la nit i a l'Auditori Nacional d'Ordino, els petits cantors d'Andorra celebren el seu 25è aniversari. Que els arribi des d'aquí la nostra més cordial felicitació i enhorabona.
Aquest dissabte, dia 15, comença un nou curs a l'Escola Diocesana de Formació Permanent del nostre bisbat. Parlem-ne amb mossèn Antoni Elvira, que és rector d'Encamp al Principat d'Andorra, vicari de pastoral del nostre bisbat i delegat de catequesi i director de l'Escola Diocesana de Formació Permanent, que és del que en parlarem. Bona nit, mossèn Antoni.
Molt bona nit.
Gràcies per ser aquí amb nosaltres i presentar-nos aquesta joia de la corona que tenim aquí al
gràcies
nostre bisbat.
Gràcies per convidar-me a vosaltres.
Sí, la gent en parla molt bé, per tant, doncs hem de donar a conèixer la petitesa, també, per què no dir-ho, d'aquesta escola, però també l'entusiasme en què es comença cada curs. És la situació doncs actual i ens agradaria doncs que ens expliqui una mica aquesta joia que tenim.
Sí, doncs ja estem al sisè any d'aquesta escola, que va començar bé com un projecte il·lusionat d'acompanyar en la formació els laics i laiques i també religiosos, religioses preveres, més molts des de la delegació de catequesi com a proposta, no?, de formar també els catequistes, per tant això és important. I bé, a poc a poc, no?, anem fent una petita història ja de formació d'aquesta escola. No nou bisbat, perquè nou bisbat n'hi ha hagut d'altres, no?, però en aquesta escola ja estem en aquest sisè any, i aquest sisè any vol dir que aquest curs ja tenim dos cursos paral·lels en aquest sentit, no? Tenim un curs que és el tercer any del trienni, que és, en diem, el curs bàsic, vol dir que tractem aquells temes més bàsics del cristià, dels continguts de la nostra fe, i tenim un segon curs, que és el curs que en diem d'aprofundiment. Les persones que ja han fet aquest curs bàsic dels tres anys, dels tres cursos, poden optar també per fer un curs d'aprofundiment. I llavors tenim paral·lelament aquests dos cursos. Llavors ja tenim alumnes amb un grup i alumnes amb un altre grup. I tots compartim el mateix horari de l'escola, per entendre's. Al matí comencem amb el tema de la pregària, amb l'oració de les laudes. Després tenim les 2 hores de classe, per entendre'ns, amb un descans entremig, la celebració de l'Eucaristia, i acabem amb el dinar. El dinar que fem també, així també podem, ens trobem amb els altres alumnes d'un lloc i professors d'un lloc i d'un altre.
I sempre es troben en dissabte, que és quan la gent s'hi pot desplaçar més fàcilment.
Exactament, sí. Sempre fem dissabte al matí, per tal que les tardes del dissabte ja puguem estar cadascú a casa nostra.
I els continguts, així pròpiament, així a grosso modo, quins serien? Optant per una etapa com per l'altra, no?
Sí, aquest any ja fem el tercer any del curs bàsic, és a dir, al seu sisè any ja estem a l'últim curs d'aquest curs bàsic. I aquest any ens toca més el tema de la litúrgia, de la formació litúrgica i dels sacraments. I també tenim un aspecte que crec molt interessant també pels laics, no?, que és conèixer una mica com l'Església, en aquest cas la nostra diòcesi, evangelitza per mitjà dels camps diversos. Llavors, per exemple, doncs tindrem la presència de molts delegats diocesans que vindran a explicar no tant les coses que fan, que podria ser molt llarg, això, evidentment, sí, sobretot explicar com des del seu camp estan evangelitzant, com porten la bona nova del Senyor Jesús. I del segon any, sí, del segon curs d'aprofundiment, d'aquest segon any de curs d'aprofundiment, doncs tenim més el tema també de la doctrina social de l'Església. Això sona molt gros, vol dir, davant la realitat del nostre món, la realitat social, què diu l'Església davant de certs problemes, davant, o de certes realitats. I també un aspecte de també aspectes litúrgics, molt, però més de formació concreta. Alhora, un laic que digui que el senyor bisbe li encomani, per exemple, anar a fer una celebració de la paraula, doncs que allí pugui trobar també, per exemple, coses molt concretes, no?, com, quines lectures toquen en el dia, com es prepara una celebració de la paraula, quins recursos tinc. Per tant, també intentem que sigui no únicament teòric, sinó també una mica pràctic.
Sí. I quants alumnes hi ha per aquest curs 2016-2017? Concretament,
Sí, estem acabant les inscripcions, perquè també aquest proper dissabte la gent s'acabarà d'inscriure a l'escola. Sí. Però jo que és el segon any del bienni de formació d'aprofundiment, doncs suposo que serem els que érem l'any passat, uns 15, més o menys. I del curs d'aprofundiment, perdó, el curs bàsic, deurem ser doncs, una vintena, més o menys.
Déu-n'hi-do.
Això fins que no comencem, no?
Sí.
I probablement fins al novembre, sempre algú s'acaba d'assabentar, de participar-hi.
Entenem que és gent que es desplaça a Balaguer, concretament, al Sant Crist de Balaguer, que és on es fan els cursos, des de totes les parts del Bisbat, per exemple, d'Andorra, de Puigcerdà, de la Vall d'Aran, o és només gent de l'Alt Urgell, o molt cèntrica, o molt veïna...
Tenim participants a l'escola d'arreu del Bisbat, podríem dir. Tenim gent d'Andorra, i tenim gent del Pallars, tenim gent de la Noguera, tenim gent de l'Alt Urgell, tenim gent de molts arxiprestats de la zona baixa del Bisbat, que anomenem, no?, que és més propera. Potser el fet de ser a Balaguer també els facilita més, no?, que en aquell dia que dius, avui he d'anar a dinar a casa perquè tinc la família, perquè tinc els fills, tinc l'home a casa o tenim un compromís familiar i puc anar a l'escola i puc ser a dinar a casa perquè aquest dia, doncs, convé ser-hi, no?
I entre quines edats oscil·len aquests 45, aproximadament, alumnes? Som joves, som gent molt gran, són majoritàriament dones, majoritàriament homes...
Sí, jo diria que ja les edats sempre és difícil, perquè no... A la butlleta d'inscripció no ho demanem mai, eh?
Però ja es veu una mica, si un és jove.
Però alguns es defensen molt bé.
Doncs aleshores, si vols, retiro la pregunta.
No. Però més o menys, sí, és la idea,
també,
no?
Sí,
és la idea de dir, jo diria, doncs a partir d'uns 40 anys. No? Sí. Majoritament gent més gran, de 65 en amunt, però... I més o menys homes, dones... Bueno, hi pot haver, segurament hi ha més dones, no ho tinc fet el balanç estadístic, no? Però jo crec que hi ha més dones que homes, no? Sí. Però no és allò que dius, no hi ha cap home, tampoc. No. També en tenim, eh?
I en aquestes trobades la gent hi participa activament o és només receptiva? És a dir, el professor va a la classe, fa l'exposició i tal, i després queda aquí, o la gent també, òbviament, fa preguntes, però també ja s'impliquen, expliquen com ells també ho viuen, o quina llum els ha suposat tot allò, quin canvi ha... Fins i tot, quin canvi ha proporcionat a la seva vida, etc.
Sí.
Com va la dinàmica aquesta?
Jo diria que depèn una mica del tema. Segons quin tema es tracta aquell dia, pot portar més a una certa reflexió. Si és un tema més pràctic, més, podríem dir, pastoral, això convida més a la participació. Per dir, tractar un article, que en diem així, del credo, no? un contingut del credo, potser sí que hi haurà intervencions sobre acabar d'entendre, acabar de posar unes imatges que ens ajudin, no? Però potser costa més la participació. En canvi, parlar de l'acció social de l'Església o de l'acció pastoral per mitjà d'una delegació, la gent també ho té més a prop, no? I això participa molt. No obstant, jo diria que a totes les sessions la gent participa molt. També depèn una mica del professor, que ell potser prefereix explicar una mica després, deixar un temps pel diàleg, i altres diuen, no interveniu com vulgueu, si no queda clau una cosa, participem-ne, parlem-ne, i tot depèn una mica, no? Jo diria, tant del tema com del professor, però evidentment no són unes classes en el sentit magistrals, de dir, aquí el professor explica 50 minuts i tothom a escriure i escoltar, sinó d'una participació més activa. És a dir, que es pot interrompre, perquè no són les classes de teologia, com els podríem entendre, no?, d'una facultat, sinó més un lloc de reflexió, de diàleg, no?, amb els professors que venen doncs, amb els temes preparats.
I vostè, com a delegat de catequesi del nostre bisbat, de la nostra diòcesi d'Urgell, segurament que constatarà, com molta gent d'Església i molta gent de les que ens escolta ara, que la formació és imprescindible a l'Església. Hi ha ressò, hi ha consciència de que veritablement necessitem formar-nos de manera permanent, diguem-ho així?
Sí. Jo crec que en la mesura que un està servint, posant del seu temps en l'acció, en aquest cas de l'Església, com en tants àmbits, no? Tothom experimenta la necessitat de formar-se. És a dir, els catequistes, quan es troben amb els infants, perquè tu has pogut preparar un tema, uns continguts, unes actituds, com que tu vols transmetre a aquells infants. Quan veus que reps, no?, per part dels infants unes preguntes, que veus que no acaben de captar allò, dius, com ho puc fer millor? Com ho puc formar més bé? Clar, la formació ha de ser sempre permanent, sempre continuada, perquè els infants, ja que parlem de catequesi, no?, els infants, els adolescents i joves viuen el seu temps, viuen el ressò de la seva cultura, viuen, per tant, també el ressò del que ells veuen per les xarxes socials. I tot això comporta, clar, també una mentalitat nova.
Sí, 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 sí. I ja, per últim, els professors d'aquesta escola diocesana de formació permanent són de la nostra diòcesi o també en venen d'altres de fora?
La majoria són persones de la nostra diòcesi. I això crec que és una gran riquesa que puguem tenir, no? Persones formades a casa nostra que ens poden ajudar en aquesta formació permanent a totes les persones. També hi ha algú que ens ve de fora, per exemple, el doctor Francesc Torralba, doncs, però ja està ja molt vinculat al bisbat, per tant, clar, és com de casa nostra. Sí. Però la majoria són preveres del nostre bisbat i en aquest any doncs, participen també delegats i delegades que no són preveres, però participen també en aquesta formació. També això ens ajuda molt a partir de la nostra realitat. Podríem partir molt de la teoria, però coneixent el nostre bisbat, coneixent la nostra realitat, també ens fa agafar alguns temes més des d'una perspectiva molt més real.
Doncs ho hauríem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies a mossèn Antoni Elvira, rector d'Encamp, al Principat d'Andorra, vicari de pastoral del nostre bisbat, delegat de catequesi i director de l'Escola Diocesana de Formació Permanent, motiu pel qual l'hem portat aquesta nit aquí per parlar-nos de l'escola que comença dissabte que ve. Moltíssimes gràcies i bona nit.
Moltes gràcies. Bona nit a tothom.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
I continuem endavant en el programa i ara ho fem en la secció preguntes que ens fem sobre. I una pregunta que tenim per mossèn Jaume Vila, a qui saludem. Hola, bona nit.
Bona nit, Maria.
Que és delegat diocesà per a la vida consagrada del nostre bisbat d'Urgell, deia que una pregunta que tenim és que sovint escoltem que la gent diu monges a tothom, monges. Aquesta és monja, aquesta és monja. I en realitat més aviat s'escauria de dir-los religioses, perquè no totes són monges. I aleshores li preguem que vostè ens pugui fer la diferència, explicar-la, entre una monja i una religiosa, que també, òbviament, és per un monjo i per un religiós. Digui.
Mira, Maria, no solament ho diu la gent, això, sinó que ho diuen les mateixes religioses. Les monjes, les monges. I no són monges, les que ni ho diuen, ni són... Bueno, no són monges, són religioses. Al principi de tot hi va haver l'Ordo Virginum. No hi havia cap congregació. No hi havia cap orde. I llavors què va passar? Si mal no recordo, la primera orde que existeix estructuralment és l'Ordre de Sant Benet. Els benedictins i les monges benedictines. Després van tenir gran influència quan va aparèixer l'Orde Cistercenca el 1098, el dia 21 de març, trànsit de Sant Benet Abat. Doncs, allà, en aquell moment, o llavors, ja hi ha un conglomerat, un gruix fort de vida contemplativa, que són les monges. I això va durar fins al Concili de Trento. fins al segle XVI. Fins al segle XVI només hi havia monges. I això encara perdura en l'Església ortodoxa. Només hi ha monges. No n'hi ha de religiosos a l'Església ortodoxa. Hi ha monges i monjos. Una característica de les monges és que tenien vots solemnes, és a dir, que si es casaven, el seu matrimoni, sense haver obtingut la dispensa dels vots, era il·lícit i invàlid. Ve el Concili de Trento. Segueixen les monges, però apareixen les primeres congregacions religioses. Ja no s'anomenen ordes. Congregacions. Però encara n'hi ha alguna d'ordre religiosa. Si mal no recordo, els escolapis, que són fundats per Sant Josep de Calassanç, fill del nostre bisbat d'Urgell, i gaudeixen del títol i constitució jurídica de les monges, però són és fundada aquest orde després de Trento. En el moment present, monges i religioses, monjos i religiosos, uns monges i monjos són devots solemnes, els altres no són devots solemnes. Abans de Trento, doncs, solament, com us he dit, les monges i els monjos. Després de Trento apareix totes les altres famílies religioses fins als nostres dies, fins a la darrera que s'ha fundat. Vots solemnes, monjos i monges, vots perpètuos, religiosos i religioses. Però ara, després del Vaticà II, queden equiparats monjos i monges, religiosos i religioses, pel que fa als vots. Pel que fa als vots. Si una religiosa o un religiós es casa sense dispensa de vots, matrimoni il·lícit i invàlid. Si es casa un monjo o una monja sense dispensa de vots, encara que siguin solemnes, el que estava van reservant només amb elles, ara tenen el mateix que els religiosos i les religioses. El matrimoni, seria il·lícit i invàlid.
Per tant, majoritàriament estem parlant de religiosos i religioses. O sigui,
sí, però encara es conserva, Maria, lo de monjos i monges.
Sí, però, per exemple, els d'ensenyament, normalment les que estan en la...
Religiosos.
Tots i aquestes són religioses.
Sí.
I aleshores està mal dit que siguin les monges de del col·legi aquest.
Sí.
Okay.
I després, un minut, quan es diu les monges o les religioses de les filles de la caritat, no són ni monges ni religioses.
Què són?
Una societat de vida apostòlica. Perquè no tenen vots ni perpètuos ni solemnes. Que el renoven cada any i ho acostumen a fer el 25 de març, el dia de l'Anunciació o el dia de la Encarnació del Fill de Déu, en Santa Maria Verge.
Molt bé, doncs, mossèn Jaume Vila, delegat diocesà per la vida consagrada del nostre bisbat d'Urgell, moltíssimes gràcies per aquest aclariment. Molt ben fet.
A tu, Maria.
Fins la propera.
Quan vulguis.
I fins aquí l'Església d'Urgell d'aquesta setmana. Gràcies per haver-nos sintonitzat. Els esperem diumenge vinent, si ho desitgen. Que passin una bona setmana. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.